Bé, com sabeu, avui inaugurem el 21è Seminari Internacional de Cultura Escrita i Visual de Josepa Arnall Juan, que hem titulat aquest any, que és el vostre seminari, Els cossos de les dones i dels homes, psicoafectivitat i sexualitat amb mirada històrica. El títol li han donat la Núria i la Victòria, que seran les nostres professores del seminari, després us repartirem perquè tingueu el programa. Aleshores, volia presentar-vos una mica la Núria, que ja ha estat aquí en alguna altra ocasió, a l'UDG, però bueno, pels que no la coneguin, una mica unes pinzellades sobre què s'ha ocupat i després veureu allò, les explicacions, i espero que li feu moltes preguntes, que hàgiu treballat el material que ens han enviat. Núria Beitia Hernández és llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona i és important que sigui llicenciada en psicologia, però hi ha altres titulacions que li afegeixen una qualitat realment especial, perquè és postgraduada en mediació i resolució de conflictes tant per la Universitat Pompeu Fabra i magistra en estudis de les dones pel Centre Roda de la Universitat de Barcelona, allà es van conèixer. Té 26 anys o una mica més d'experiència com a psicòloga comunitària i actualment treballa com a tècnica d'equitat, d'usos del temps, de corresponsabilitat i cures d'un mateix i dels altres a Sant Joan d'Espí. És investigadora a... tenim el guix, que ho podeu apuntar bé, a CAPS, perquè si no ho apunto. CAPS. Xarxa de CAPS, que és el Centre d'Anàlisi i Projectes Sanitaris. Ella és membre de l'Associació també de Cultura Menstrual, La Vida en Rojo, però CAPS és una xarxa molt important que no sé si va fundar, però en tot cas formen part d'ella, la Carme Valls Llobet, que és una gran endocrina, però a part és una gran endocrina i és doctora honoris causa per la Universitat de Girona. És una metgessa que és una de les primeres grans metgesses que aplica la diferència de ser home o ser dona a la medicina, per la qual els tractaments seran diferents. Bé, la Núria, a part de membre de l'Associació de Cultura Menstrual La Vida en Rojo, és docent de l'assignatura Salut, Cuerpo y Sexualidad del màster en Igualtat, Mujeres y Hombres, està en castellà perquè és de la Universitat del País Basc. Salut, Cuerpo y Sexualidad, el màster en Igualtat, Mujeres y Hombres de la Universitat del País Basc. I també és professora col·laboradora del postgrau d'educació menstrual de la Universitat de Barcelona. És una de les poques que té un postgrau amb aquest tema. Postgrau d'educació menstrual de la Universitat de Barcelona. Va ser durant forces anys codirectora del màster de recerca de Duoda, amb estudis de la diferència sexual, amb els diferents noms anar transitant el màster, on, a part de coordinar el màster, de ser coordinadora del màster i codirectora, s'ocupava també de coordinar les pràctiques en les empreses a les quals havien d'anar les alumnes i algun alumne que vam tenir de quan en quan. I també d'un una trobada molt especial que es produïa amb el segon curs, si no recordo malament, del màster, que era com un intercanvi científic, i les nostres alumnes de Lola anaven a la Universitat de Verona, perquè hi havia tot un seguit de professores italianes, i allà es feia un col·loqui debat de com havia anat el màster, les assignatures, l'experiència de cada una, etc. Que era, evidentment, el centre Lola, que és la Universitat de Barcelona, i Verona, la Universitat de Verona. La Núria li agrada molt presentar-se com una activista en salut sexual i cultura menstrual i climatèrica, i també en preparació de l'embaràs, el part i la criança. I li agrada molt apropar la divulgació, sóc testimoni, la divulgació a espais socials i comunitaris. Està fent una tasca molt important en aquest sentit, com ara els centres d'informació de recursos per a dones, centres cívics, biblioteques, associacions diverses, i amb això és el que les múltiples coses, que no sé com reparteix el temps, que està fent, però arriba, arriba. Moltes gràcies, Núria.
Gràcies.
Estic molt agraïda per acceptar totes dues, i gràcies que ho heu organitzat conjuntament. Això m'agrada molt, perquè sempre es treu molt més profit quan es treballa amb algun altre, i quan també a classe que treballem amb grups. Us estic a les dues molt agraïda, i benvingudes a la Universitat de Girona. Ja veuràs que et faran moltes preguntes.
Moltes gràcies, Elisa. I moltes gràcies, estic molt contenta a més d'aquesta proposta que la Elisa ens fa de portar la corporalitat a la universitat, perquè la universitat a vegades s'ha quedat en aquest aspecte del coneixement que és més erudit i que no sempre escolta què ens passa des de la corporalitat. Llavors, amb la Victòria ens ha fet molt feliç la teva proposta i moltíssimes gràcies per estar aquí. Faré una miqueta de recorregut. Us he de ser sincera, em resultava molt difícil acotar perquè tenia tantes ganes i tantes coses que explicar que ha estat com la dificultat més important per mi, com allò va centrat en unes quantes coses, perquè realment, ho anirem veient al llarg de la sessió, hi ha un canvi de paradigma en el present històric que estem vivint en relació a entendre la corporalitat no només com a font de vida, com a font de plaer, sinó també com a font de coneixement. I llavors és molt important que entenguem què significa això, que li donem un contingut, un valor, i que tinguem en compte la subjectivitat, però a la vegada podem crear també el que seria un cos de coneixement que pugui ser compartit. Espero que us resulti útil, que us resulti interessant, i estaré encantada de que entrem en diàleg. ¿Vale? La meva idea és que si en algun moment ja us sorgeix una pregunta, la plantegeu, no cal que ens esperem al final. ¿Vale? Si us sembla, ho anem fent també d'una manera compartida. Doncs començo. Vale. En el meu cas jo volia una mica parlar del que seria la corporalitat, del que seria la sexualitat i del que seria també tota aquesta ciclicitat que ha tingut una empenta important gràcies a l'experiència d'aquest paradigma que s'està obrint i que no és renou, perquè és una cosa que la sabem ancestralment, però que sí ara està tenint lloc, que és el que seria la cultura menstrual, que no només té a veure amb l'experiència de viure en femení, sinó que és una manera d'entendre la corporalitat i de cuidar-nos totes, de cuidar-nos tots. Llavors, m'agradaria començar per la sexualitat. Me fascina la biòloga Lynn Margulis, us la recomano molt, no només per les persones que esteu interessades en l'àmbit de la biologia, sinó també per les que esteu interessades i interessats en l'àmbit de les humanitats, perquè l'Imma Margulis sap portar la vida a la política i ho fa amb els microzoos i amb les cèl·lules i amb les substàncies més petites de vida, no? Ella té un llibre molt important, té diversos, que és La vida, i té un llibre que es diu Que és el sexo, que és un llibre regal, perquè a part de les seves aportacions, també les fotografies són del seu fill, de Dorian Sagan, i llavors és un tresor veure, no?, aquesta... Realment el que s'arriba és abajo, perquè la fotografia microscòpica i la fotografia estel·lar són la mateixa cosa, llavors et dona una sensació que habita l'univers dintre de nosaltres i que està plasmat també a les nostres cèl·lules. I ella comença el llibre preguntant-se què és el sexo i dona algunes pinzellades. Diu, per al gran públic, el sexo equivale a homes i dones copulando. Para los médicos el sexo es la causa del SIDA, para los moralistas constreñidos por rígidas dicotomías el sexo significa solo dos alternativas, macho o hembra. ¿Por qué el sexo se comprende tan mal? ¿Acaso es porque nadie conoce su historia? M'agrada molt perquè davant d'un llibre complex, és un llibre gran, és un llibre quasi enciclopèdic, l'Imma Margulis comença a fer-nos moltes preguntes. Jo crec que en les preguntes és on trobarem les respostes, moltes vegades plantejant-nos les preguntes, no? I no podrem avui acotar què significa la sexualitat, no, per molt que parlem d'ella, i és una cosa de la que estem parlant sovint, no la podrem acotar, però parlar, preguntar-nos, interrogar-nos, sobretot quan les preguntes que fem no són recurrents, sinó que parteixen de la pròpia experiència i de les pròpies inquietuds, apareixen moltes coses. Només dir-vos, us faig un petit spoiler, que amb la ironia, el sentit de l'humor i la capacitat d'explicar el món que caracteritza la Imma Margulis, ella acaba dient que la sexualitat per les criatures vives que es multipliquen a través de la sexualitat, la sexualitat és com el premi per no morir, per seguir sent immortals. Hola, bon dia. Endavant. Endavant, endavant. Hola, bon dia. Doncs a mi em sembla com molt interessant aquesta reflexió. Si fóssim amebes, viuríem sempre, però no sabríem què significa l'experiència de la sexualitat des del punt de vista de la multiplicació de la pròpia espècie, no? Llavors, l'Imma Margulis fa aquestes reflexions, que són unes reflexions interessants des del punt de vista de la pròpia biologia, però com veureu en el següent apunt, ella crec que és una pensadora interessantíssima des del punt de vista de la política i del pensament, no? I llavors diu, la vida és una unió simbòlica i cooperativa que permite triomfar a los que se asocian. I és una reflexió que em sembla que és molt interessant que la tinguem en aquest present històric, perquè a més, d'alguna manera, hi ha tot un discurs que sempre ens està dient, no?, que el poder, el poder, el poder, i el poder té molt i fa molt, però lo petit, la vida microscòpica, té a veure amb associar-se. I no és una guerra contra les bactèries, sinó que la majoria del nostre organisme està en una contínua convivència i associació. I a mi em sembla una idea molt interessant des del punt de vista del treball també comunitari, no? Que a vegades davant d'alguna cosa la considerem enemiga i moltes vegades és interessant que anem trobant aquesta manera d'estar des d'allò que ens ajuda i que ens ajunta, no? I l'esquerra crec que hauria de llegir la Imma Margulis, per això també us la portava. És com una petita complicitat que em sembla interessant descobrir amb ella. Seguim amb uns altres apunts sobre la sexualitat. Que interessant aquest lapsus. Alguns apunts sobre la sexualitat hauria de dir, i diu obre la sexualitat. No, sí, és un lapsus meu. Bueno, com que soc psicòloga també veig coses on la resta de gent no veu, però em sembla que era interessant perquè la sexualitat també va de obrir-se, però també va de tancar-se. És a dir, la sexualitat no és només la disponibilitat, la sexualitat és ara sí i ara no, no? És com la possibilitat d'apertura i la possibilitat de tancament. En aquest moment, com us deia, sexualitat és una paraula gran, és una paraula com vida, una paraula com mort, una paraula com amor, que no les acabem ni amb una conversa, ni amb un seminari, ni amb una vida, no? Ens van obrint nous coneixements. Llavors jo sí que pensava, no?, que és el sexe, o millor dic que és la sexualitat, no? És alguna cosa que tenim, tenim sexe, és quelcom que som, és una experiència que cerquem o que practiquem, és una cosa que construïm, és una cosa que desitgem. Ja us dic que no les respondré jo, les preguntes, que les estic com deixant anar com per anar obrint-nos a més, com més experiència o més... Això, simplement deixar obert, deixar obert. I el que sí que us dic és que per mi, després també ho podem comentar, hi ha tres aspectes superimportants a tenir en compte en relació a la sexualitat. D'una banda estaria la creació i la recreació de la vida, d'una altra banda estaria el plaer, a vegades també el displaer, i aquí la pregunta de què seria la libido, i d'una altra banda seria també com alguna cosa que possibilita el descobriment i la comunicació. ¿Vale? Aquests tres àmbits sí que per mi són àmbits que sempre porto en els tallers de sexualitat i que crec que són molt interessants, i també porto com dos suggeriments perquè la revisem. Un d'ells ja està, ja estan sobre la taula els dos, però convé recordar-los que sexualitat no és genitalitat i òbviament sexualitat no és sexualitat coital, i ja no és un temps que diguem acte sexual és sexualitat, vull dir, això ja està desfasadíssim, ja ho hem superat, però no ho hem superat en el simbòlic. Encara que en la vida ho hem superat, no ho hem superat amb el simbòlic. Llavors és com sexualitat és molt més que genitalitat i òbviament és molt més que sexualitat coital o que acte coital, i que hi ha una part de la sexualitat que sovint queda confosa en relació al domini i a la violència. I aquí simplement, no, les violacions no es produeixen per desig sexual, no és desig sexual, no és pulsió sexual, no és líbido, el que ja és una pulsió de dominació, no és sexualitat. La dominació sexual i la violència sexual no és desig sexual, i això ho hem d'anar repetint, ho hem d'anar repetint, ho hem d'anar repetint, perquè no és així, no? I si no, ens confonem perquè sembla que és un impuls irremeiable, no? I és un impuls que encara apareix a les pel·lícules, sobretot a les pel·lícules dolentes, aquestes pel·lícules que fa Antena 3 a les 4 de la tarda del dissabte, que te les poses per quedar-te adormida. Però hi ha una escena, hi ha normalment són dos joves, normalment heterosexuals, i allò es veuen, i només que es veuen ja és com una cosa, no? I sense mediar res ja n'hi ha un coit, i sense mediar res hi ha uns xiscles i uns crits, i, no? I això ho fan a les 4 de la tarda, que dius, bueno, expliqueu-la bé, la sexualitat, no? Expliqueu el que significa la comunicació, la descoberta, l'atracció, el desig, el plantegem-nos preguntes, que pot ser molt, molt espontània, eh? I molt des d'un impuls, no dic que no, però el desig i l'ejecució sexual no acostumen a correspondre a això que les pel·lícules ens marquen. Bé, fins aquí? Sí? Alguna pregunta? Doncs anem a treballar el que seria la creació i recreació de la vida, el plaer, també incloent el displaer, i que és la libido i el descobriment i la comunicació. Jo poso creació i recreació de la vida i no dic mai reproducció, perquè no ens reproduïm, és a dir, no som clones, no hi ha una producció exacta, no, això no té res a veure. Això és una contaminació i és un guany que el capitalisme ha fet a la vida. El capitalisme ha situat la producció en el centre de les coses a nivell simbòlic i ens ha fet creure que la resta està al servei. I llavors li ha dit reproducció. De producció li ha dit reproducció. Però en realitat la vida està en el centre, encara que a vegades ens oblidem per la pròpia, el propi ritme vertiginós que el capitalisme i a Occident impera. Llavors a mi m'agrada molt parlar de creació i recreació de la vida i també m'agrada parlar de procreació, encara que és una paraula molt segrestada per un pensament més religiós, crec que és bonica, però reproducció no. Reproducció no ens reproduïm, no som clonats de les nostres mares i pares, som criatures úniques, singulars i amb una gràcia que ens diferencia del rest de la resta. L'altre aspecte de la sexualitat, que és el plaer, que inclou també el displaer, perquè no sempre podem dir no, i quan no hi ha límit també hi ha situacions de displaer. I a mi m'agrada recordar que la libido és l'energia que totes les criatures vives tenim i que ens belluga cap a la cerca del benestar i del plaer, i ens allunya del malestar. Llavors, la sexualitat és tot allò que m'apropa a allò que a mi m'agrada. Sí? Seria la libido. I després l'aspecte tan preciós del descobriment, inclòs l'autodescobriment, no inclòs, sinó com a primera part, si no hi ha autodescobriment és molt difícil entrar en relació amb el descobriment, amb l'alteritat. I la comunicació, la sexualitat també és una manera de comunicació, una manera d'entendre'ns o d'intentar entendre'ns. Això és el que ja us comentava, no? La reflexió sobre el sentit de les paraules que fem. I és molt important, tenim molt, hi ha molt afecte, no? com a estudiants, com a professores, com a professors, com a investigadores, com a investigadors, endavant, que fem servir unes paraules que expliquin o intentin explicar el veritable sentit de les coses. Llavors, si fem servir la paraula reproducció, ens rematem a un ordre que està per sobre del propi ordre de la vida, no? I això, són vides genuïnes, originals i úniques. I esteu en una formació d'història. Jo sóc psicòloga. La història m'interessa molt i m'interessen molt també els contes, els mites i les històries, perquè crec que és molt important el relat. Llavors penso que és molt, molt important que la feina que feu vosaltres, no?, que us aneu a remetre a les fonts, que busqueu les fonts, és molt interessant, però que també és molt interessant què fem amb el relat, què fem amb allò que ens arriba i com expliquem allò que ens arriba, perquè segons com expliquem allò que ens arriba, veurem molt modificada la història del relat, no? Llavors, si ens n'anem a la mitologia grecorromana, veurem una presència de Zeus important. Zeus està present, però com expliquem a Zeus? Llavors, moltes vegades jo he llegit en mitologia que es parla dels romances de Zeus, que es parla dels amoríos de Zeus, que es parla de les relacions de Zeus, no? Llavors aquí perdem una contextualització del que seria un domini d'una figura per sobre de les altres en relació a l'accés als cossos. I d'una altra figura, que és, seria Hera, que sempre va a matar a l'altre, no? I llavors aquí hi ha un relat que és nostre, és del nostre temps, no és un relat que tingui a veure sempre amb la mitologia, i és del nostre temps perquè també ve d'un altre temps. Llavors crec que és molt important que anem incorporant relats, val? I us he portat un conte infantil perquè crec que és una manera d'estimar el relat. I en aquest conte infantil, que es diu El primer joc del Jan i la Marina, la primera pàgina del conte hi ha aquest melic, hi ha una petjadeta, i ara us el passo també, ¿vale? quan l'hagi fet servir us el passaré. Llavors és com la petjada de la vida humana, la petjada de l'origen el tenim en el nostre cos, i és el malic. El nostre malic ens recorda l'origen, i ens recorda que l'origen de totes les criatures humanes és haver vingut d'un ventre, i que aquest ventre és una experiència corporal interessant en relació al cos i en relació també a la història, perquè al llarg de la història, la historiografia ha explicat la presència de les criatures i la cosmogonia del món, explicant-la també en relació als ventres. Val? Llavors, jo aporto aquesta petjada també, perquè la tinguem en compte. Sí? Vale. Llavors, en aquesta recerca dels orígens, que tenim multitud de mitologies, vull dir que en podem parlar molt, perquè la mitologia, ja sabeu que no t'explica, no és una historiografia, però sí que t'explica orientacions i pensaments com de diferents orígens, i allà tu també vas trobant quin sentit té actualment llegir això, no? Només un detall, perquè veieu el que us vull dir. Me'n recordo quan vaig començar com a alumna al màster de Duoda, la primera assignatura que vaig fer era l'assignatura d'arqueologia, i llavors la professora que en aquell moment teníem, la doctora Encarna Sanahuja, ella ens va explicar que les excavacions arqueològiques, que durant tot el segle XIX es van fer moltes excavacions arqueològiques, i que aquestes excavacions arqueològiques tenien un sentit científic, però tenien un sentit polític, que era determinar la diferència sexual al llarg de la història. I llavors era molt interessant el seu discurs i l'explicació, no, de tota la historiografia que s'havia fet de l'arqueologia en els anys 70, perquè, per exemple, es trobava una tomba amb un esquelet masculí i un esquelet femení i s'assignava que eren parella. Quan més tard es va descobrir el carbono 14 i es va mirar en aquells dos cadàvers, es va veure que el cadàver femení tenia 300 anys més que el cadàver masculí. Llavors, havia una interpretació que des de l'arqueologia s'havia fet: si hi ha un cos d'una dona i un cos d'un home, són parella. I si a més hi ha una joia, són reis. O sigui, és interessant, perquè anem ampliant el que sabem a mesura que tenim altres estratègies tecnològiques, però sobretot que obrim el mar de conceptualització simbòlica, no? I llavors la teoria que va passar després que el carbono 14 digués és: sembla que la dona va ser la primera d'aquesta genealogia o d'aquesta família, i l'home l'últim, no? I això és una altra interpretació en base al que tenim tecnològicament, però també al que volem fer servir simbòlicament, no? Perquè ja sabeu que el coneixement té una part preciosa, però té una part que també fem servir. No sé, jo com a psicòloga m'esgarrifo de com es fa servir la psicologia per al condicionament i per la contaminació dels mitjans de comunicació, i adoro la meva disciplina, l'estimo profundament, m'interessa profundament, però m'esgarrifa com el poder la fa servir, no? Llavors, en aquesta idea de les petjades, la meva invitació és aportar-vos algunes reflexions que he fet, que a mi m'han resultat significatives i que espero que per vosaltres també ho siguin, i si no ho són, entrem també en conversa. Sí? Preguntes? Vale, aquí teniu la imatge d'una obra que es diu L'origen del món, que va estar durant molt de temps d'alguna manera censurada, no? Es veu un pubis femení, així en primer pla, i un pubis femení no és l'origen del món, perquè l'origen del món és l'experiència que a vegades es dona arrel d'això, però fixeu que la imatge és una imatge que volia ser d'alguna manera cridanera i ho va aconseguir, perquè va estar tancada en sales de museu no visibles o visibles només per persones particulars, però no és una imatge que et parli de la corporalitat vinculada al naixement. Llavors he seguit amb aquest conte, amb el conte del primer joc del Jan i la Marina, I en aquest conte veiem que hi ha un moment que la criatura arriba i és donada a llum. Ara us el passaré, val? És que el necessito per comentar alguna cosa, després us el passo. Llavors és una imatge de tendresa, d'acompanyament, aquesta dona està donant a llum, està naixent el Jan, la seva germana Marina i el pare de les criatures està present, la llevadora també, en aquesta imatge no està, però fixeu-vos que havíeu vist alguna vegada una imatge de part com aquesta? Heu vist imatges de part al llarg de la vostra vida, reals, en fotografia o en pel·lícula? Sí? Sí? I què us sembla aquesta imatge de part?
Higiènica?
Eh?
No molt higiènica.
No molt higiènica, que interessant aquesta pregunta. Ai, és superbonica, gràcies. Més coses.
Molt natural.
Molt natural.
Un part no és higiènic.
Un part no és higiènic?
No.
Interessant. Més coses. Sí. És superinteressant aquesta reflexió.
Com molt maco. Tot.
Molt maco tot.
Els colors, tot molt maco.
Bellesa.
Sí.
Perfecte. Sí.
No hi ha dolor.
No hi ha dolor. Interessant.
No ho sé, però no em sembla la posició és aquesta.
La posició és aquesta. Cada vegada les preguntes són més interessants. Que bonic, que bonic. Falta la cara de la mare, sí. Expressament ho han fet, eh? És que jo vaig estar en el procés i expressament aquí la cara no hi és, però sí, és molt bona reflexió també.
Jo per mi és vida.
Vida.
Relax.
Sí. Super. No està ajudant, està acompanyant. Està acompanyant, està en presència d'un part. Sí, sí. La que està ajudant és la llevadora, que en aquesta fotografia no està, però després apareixerà. També està la llevadora. Sí. Doncs m'ha semblat superboniques totes les reflexions que feu, perquè jo les imatges de part que tenia, quan al llarg de la meva vida jo vaig tenir una criatura als 39 anys i no em vaig quedar embarassada abans perquè jo pensava que això era una cosa molt horrible i em vaig adonar que és horrible quan ho mires des d'un lloc i té tota una altra experiència quan ho mires des d'un altre lloc. I són algunes de les coses que heu dit. ¿Vale? Molts dels processos de la vida, que són naturals, no necessiten medicalització. Es donen de manera natural, especialment els processos femenins, que són la menstruació, que són el part i el postpart, i que són la menopausa i el climateri. Llavors, quina imatge ens arriba? La imatge que ens arriba és que un part és una cosa perillosa, que és una cosa en la que hi ha risc de contaminació, la teva reflexió és molt interessant, que hi ha molt dolor, que poden passar coses molt, molt dures i molt difícils i molt incontrolades. Llavors, ens ha arribat una experiència de que el part, que és un procés natural, és perillós. Llavors, el part, quan és un procés natural, és un procés fisiològic que si s'acompanya de manera natural es pot donar en un context íntim i còmode com una casa. Això és un part a casa. No hi havia... Només hi ha dos contes que parlin del part a casa. La majoria dels parts són hospitalaris i llavors arriba la mamà embarassada en el conte i surt amb el nadó, però no s'explica el procés. I les pel·lícules sí que veiem una dona asseguda i amb les cames aixecades. Sí? Feu això. Poseu les cames així. Va, fem-ho. Vale. I ara intenteu fer força. A veure què passa.
Això que es veu que surt, són les les cames.
El cap està aquí i les cametes estan ficades així.
Sí, el cap.
Sí? Vale. Anem a jugar una mica, perquè estaria bé que juguéssim a preparar-nos per si alguna vegada volem parir. Si no volem parir no passa res, però estaria bé que ens preparéssim.
Si voleu acompanyar.
I també per conèixer la corporalitat, vale? Llavors, és molt important que coneixem la fisiologia. I quan tenim les cames aixecades, no tenim força. La postura del part hospitalària està feta per afavorir que, i atent el part, no s'ajupi. Fixeu-vos quina cosa més boja. Per a que qui atengui el part no s'ajupi.
El metge els necessita fàcil. Sí. I per què no posen el llit més alt?
Perquè la postura per parir demana que tu estiguis col·locada en una postura on et puguis sostenir. Això és una postura per parir. Aquesta és una postura per parir. Quatre potes és una postura per parir. I recolzada a una paret és una postura per parir. Les postures per parir demanen que tu no hagis de fer esforços per aguantar-te, perquè no es pot anar contra la llei de la gravetat. No es pot anar contra la llei de la gravetat. I quan tu estàs asseguda amb les cames així, no tens cap lloc on sostenir-te. I no tens ni la mobilitat necessària, ni la corporalitat necessària. És un tema super apassionant perquè en el nostre cap han introduït dues coses. Han introduït que el part és perillós, que pot haver contaminació, que necessitem assistència mèdica i la necessitem quan és necessari l'obstetrícia, que és, vol dir que hi ha patologia, és a dir, que hi ha una necessitat quirúrgica. Però això es dona en molts casos si la l'experiència de part es dona de manera natural. Si es dona de manera natural, el part succeeix de manera natural. Si no es dona de manera natural, aquí comencen a haver moltes complicacions, moltes intervencions, i aquí sí que hi ha possibilitat de contaminació. Però si tu estàs parlant d'un part en una casa, aquells germans, entre cometes, perquè ja sabeu que estem plens de germans, són els nostres. És a dir, la criatura està preparada perquè allà viuen la seva mare, el seu pare, la persona que acompanya la seva mare. Llavors, la criatura naixerà ja preparada per aquells germans. I en canvi ens han venut al parc com una cosa de molts crits, d'una experiència molt extrema. Val? Afortunadament, en els paritoris, fins i tot en els grans hospitals, ara ja n'hi ha pilotes, hi ha banyeres, parir amb una banyera és una experiència molt relaxant per l'organisme, i hi ha molta possibilitat. ¿Vale? La nostra cultura és una cultura que està quasi tot el dia asseguda, amb roba molt estreta i sovint amb les cames creuades. La majoria de la gent al món s'asseu així. Està així asseguda tot el dia. Menja, parla, i això fa que la zona perineal estigui a la vegada treballada, és a dir, amb tensió i amb capacitat de distensió. Sí?
Puc dir una cosa?
I tant!
No, que aquest imaginari que tenim de que el parc és perillós, de que en el parc pot morir la mare i que necessitem a la medicina perquè això no passi, és tot el contrari.
Sí.
Sí, des de que... la medicina, els metges, va entrar en el cos de les dones en el moment del part, és quan més morts maternes van començar a passar. El que passa que això són segles i segles, el primer d'invisibilització d'una altra manera de parir i d'establiment d'un imaginari que crea aquesta idea que tenim. O sigui, la pròpia medicina, la idea de la mort materna també venia sobretot també perquè no havia higiene, però no en el procés del part, sinó en els instrumentals que s'utilitzaven per el procés del part.
És cert això que diu la Victòria, que els primers parts que no van ser amb llevadora, perquè els parts són coses de llevadores, quan el part és fisiològic, és natural, la companyia és de la llevadora, després en parlarem de la llevadora, i va haver un moment on intervenen sobretot els cirurgians. I és els cirurgians que venen de fer una autòpsia, que venen de fer alguna altra intervenció, que no renten les mans, i al tocar és quan es produeix aquesta contaminació. I se'ns ha quedat la idea de la contaminació, i un part, òbviament, té risc, òbviament, perquè és una experiència molt important on es necessita que tot estigui cuidat. Però hi ha uns riscos que tenen a veure amb l'experiència de parir a casa i uns altres que tenen a veure amb l'experiència de parir a l'hospital. I la mortalitat és una miqueta més gran a l'hospital que a la casa, però això tampoc no ho sabem. Però sobretot m'agrada que hagin sortit tot aquest imaginari en relació a com han de ser les coses. Llavors hi ha un llibre preciós que es diu Brujas, parteres i sanadores. Sí? Jo no l'he portat, vale. Doncs aquest llibre us el recomanem molt per veure com una de les coses que ha ajudat a la cosificació ha estat la pròpia medicina, que té moltes coses bones com a la meva pròpia disciplina, que és la psicologia, però que ha controlat la corporalitat d'una manera molt bèstia. I parir és una experiència de sexualitat, és una experiència d'intimitat, és una experiència de fluids, és una experiència de dos corporalitats que es comuniquen, que les contraccions s'abracen, que les contraccions ajuden al naixement. En alguns casos hi ha alguna situació problemàtica? Sí, normalment se sap amb antelació, ¿vale? Però sobretot és com aportar aquesta experiència també per poder sentir que les coses són diferents i que això és sexualitat. Sí? Vale. I llavors, per qui no hagi parit i per qui no hagi tingut relació amb el part, farem un petit exercici corporal també, ¿vale? Feu això. Tot el que pugueu. Tot el que pugueu. Tot el que pugueu. ¿Vale? Sí? Vale. Aquesta sensació és una sensació corporal semblant a l'experiència d'obertura de la vulva. Llavors, nosaltres hem fet així en 2 segons. Per què un part triga 12 hores? Perquè això es fa molt a poquet a poquet, molt a poquet a poquet, molt a poquet a poquet. Vale? Per què, a més, a les pel·lícules, quan hi ha un part, el primer que diuen, ràpido, toallas i agua caliente. Les tovalloles i l'aigua calenta ens fan pensar que aquí passarà una cosa molt sangrienta. No, les tovalloles i l'aigua calenta són per posar-les justament a la zona de la vulva perquè la calor ajuda a la dilatació. Llavors, si tu vas deixant que l'experiència de la dilatació es vagi donant a poc, hi ha una experiència, ¿vale? No vol dir que no hi hagi vegades que es necessiti fer una cesària. Les cesàries estan per quan són necessàries, òbviament. Però és molt important que veiem que les nostres pròpies idees i les nostres pròpies pors contaminen l'experiència d'apropar-nos a una corporalitat que podria ser joiosa, en gaudi. No vol dir que no hi hagi dolor, però hi ha altres estratègies al dolor que impliquen estar present i assumir-ho. Per ja sento que comenteu coses, les voleu dir en veu alta, que serà molt xulo. Sí?
No,
res.
Només que jo personalment m'estava donant compte que en aquelles com jo potser no tenia tant de coneixements.
Mm-hmm. Vale. Jo crec que és important que això ho donem a conèixer. És a dir, una de les coses que a mi em passa quan treballo amb joves és que fins i tot les seves mestres i els seus mestres els diuen és normal que el primer coit faci mal. Llavors, el primer coit, si fa mal, és perquè hi havia alguna cosa que no estava preparada per fer-ho. Llavors, si hi ha dolor, vol dir que ens hem d'aturar i hem de veure. Aquí no és. Llavors, és molt important que entenguem
que l'experiència de la corporalitat ens va indicant coses, ens va dient també. Sí? És amb mi?
Inclús algunes que hem parit.
Sí.
Veiem que és la cosa no, per un altre costat.
Sí. Sí. Ens han pres el part. Ens l'han pres. Ens l'han pres i l'hem de recuperar.
Però bueno, també hi ha molts casos de prematuritat ara,
sí,
que havia,
sí.
I potser, bueno, per no, no, natural d'estar bé, i ha augmentat, la part de casa, i moltes... Però clar, també per al risc de la criatura, moltes vegades pensa, no, estic en un hospital, tinc una UCI al costat, si passar-ho... O sigui, que hi ha tot un...
Sí. Això, si us interessa, també es pot aprofitar. Un momentet, que havia demanat la paraula i ara te la...
Jo tinc una nena de 2 anys, que soc mare, i... he viscut també la meva experiència, o sigui, el metge em volia induir al part abans d'hora, però el simple fet que ell anava millor quedar un dia i tard i per no tenir tanta feina. I em volia induir al part abans d'hora. I jo em vaig anar a part. És una cosa que jo he viscut.
Sí, hi ha processos que cal induir al part perquè és necessari, però amb la tecnologia que tenim ara no cal que la induïm perquè és divendres i jo surto de la guàrdia.
No
és
necessari.
Aquí hi ha una paraula, després tu. Espera.
Que sóc un cas d'experiència de parts a casa, he parit 3, amb comadrona, vaig fer el curs de preparació al part, la comadrona em va preguntar si podia venir una doula. Exacte, sí. I em va demanar què necessitava per parir tranquil·la. Li vaig dir que intimitat i no va venir. Vam estar la meva parella i jo, el meu part, tot va anar superbé, com m'estàs comentant tu. I sí, em fa molt feliç que estiguis parlant així.
Si us interessa el relat, hi ha un llibre que es diu Parts Feliços. Vale? Llavors és un llibre on hi ha altres relats. Per què? Perquè no tothom ha de parir de la mateixa manera, és a dir, no sempre decidim com parim, encara que podem preparar-nos per parir com volem. Però el que passa és que sovint no sabem que hi ha altres maneres de fer les coses. No? I aquest llibre, que es diu Parts Feliços, hi ha relats masculins i femenins, experiències de mares parint i experiències de pares acompanyant. Llavors és un llibre molt preciós. Digues.
Que el part de casa, llavors, ha de venir un metge i una llevadora?
No. El part de casa es prepara amb un programa de part des del 5è mes de l'embaràs. Llavors es van fent diverses visites a casa i es van fent diverses visites a l'hospital. ¿Vale? I llavors, en el moment que arriba el part, en principi, quasi bé, o sigui, en molts pocs casos s'ha de fer trasllat, però si s'ha de fer trasllat, doncs també es té una persona que condueixi, és a dir, es prepara. Val? Llavors, es prepara això amb la llevadora o dues llevadores, ho prepares a casa, vas preparant el que necessitaràs, et vas preparant tu, es va preparant les persones que t'acompanyaran, que tu les tries, perquè és una experiència íntima, llavors no voldràs que estiguin. I en principi en el part de casa no hi ha ni metge ni obstetra, perquè és un part fisiològic i natural. ¿Vale? Si en algun moment es determina al llarg del procés de l'embaràs que no és possible el part a casa, llavors ja es deriva a l'hospital. I si en el moment del part a casa hi ha algun problema, la majoria de les vegades que hi ha un problema en el part a casa té a veure amb el cansament matern. Llavors el cansament matern demana un descans i llavors és un trasllat a l'hospital. Però això de les urgències de córrer és com el relat de l'experiència sexual que us explicava de les pel·lícules. Vull dir, no, les coses no són tan urgents, normalment no són tan urgents. I en canvi, quan una criatura neix amb un taxi o neix a no sé on, és com quasi és heroic. El policia o el taxista que ho ha acompanyat és quasi un heroi, és una experiència fisiològica. Llavors, el que passa és que la coneixem molt poquet.
Aquest, el paper de la dona, que ha dit ella,
sí.
Històricament ja existia, però després sembla que va haver un any que no parlava d'aquest paper, no? Que ara torna a dir que és interessant també potser...
Sí. El paper de la llevadora és imprescindible, sí. I el paper de la comare, és que en un part assistia la llevadora i assistien les comares, i les comares eren dones que havien parit i sabien criar. Llavors era molt important perquè la transmissió de coneixement era una transmissió molt experiencial.
i en el cas que hi hagués una necessitat, si s'acudia a metge o a obstetra. Sí?
I tot el paper de la vida, no? També.
Sí.
Hi ha tot,
hi ha tot un imaginari. Tot un imaginari.
De totes maneres, el comentari que has fet abans del taxista que ha assistit en el parc, que és quasi com un heroi,
sí.
Una mica sí, eh?
Sí.
Perquè és com un taxista assistint en un parc.
Sí.
Però, ni idea de posar-s'hi.
Sí. Sí. Quan he dit que és quasi un heroi és perquè en realitat no assisteixen. Perquè un parc que passa en un taxi és un parc que es dona sol. I llavors l'única cosa que ha de fer és aturar el cotxe,
sí,
i dir, no, no cal tallar, ui, no, no tallem, no tallem cordons umbilicals, no correm, no correm, no correm, no passa res. Això també ho parlarem de la placenta. El cordó umbilical està actiu fins a 20 minutets després de nascuda la criatura, entre 1 i 20 minuts, va bategant. Si el toques, està calentet i batega. Fixeu-vos la gran contradicció que fa que se li demani a les mares que donin el cordó umbilical per les malalties immunològiques, però llavors deixes sense la sang que li correspon a la teva criatura, que és una informació privilegiada la que arriba de la placenta. No cal tallar el cordó umbilical, no cal. A Occident el tallem, hi ha cultures que no el tallen, que van amb la criatura i la placenta està allà, 3 dies, i el cordó cau sol, amb placenta inclosa, sí. Sí. I de la placenta també en parlarem, perquè també és una part de la corporalitat molt amagada, molt oculta i molt interessant. Llavors, assistir a un parc és assistir. Llavors, si saps, el que has de fer és escoltar. Llavors veuràs que et dirà, no sé què, necessito no sé què, este cal... I llavors la pròpia mare va buscar la postura i és estar a disposició, més que fer res. Un taxista no sap fer res. Llavors el que ha de fer és... Què necessites? És la pregunta que necessites, acompanyar. Seria més acompanyar, val? El paper no és el paper, no és que estiguin fent un paper. Perquè els parts no es fan, els parts s'acompanyen. Sí, és una experiència de poca acció, és una experiència més de receptivitat, escolta, acompanyament, confiança. Ara ho veurem quan parlem de les llevadores. Sí? Sí.
El que m'ha semblat curiós de la lectura que ens va passar és el fet del part sense dolor, o sigui, sí, d'aconseguir, sí, que les famoses contraccions no facin mal. El que la gran por de la majoria de les dones abans de parir és aquest dolor, i amb, sí, el qual et comencen a medicar tontament.
Tontament, sí.
M'ha semblat curiós, ni sabia que és el que podia ser, sí, jo ho he dit dues vegades i ni sabia,
sí,
però...
Aquí vull dir dues coses. Una és, no hem d'idealitzar la idea del part des del plaer, perquè a vegades es dona i a vegades no es dona, sí, però hem de pensar que nosaltres, davant de l'experiència que hem de tenir, que ha de ser una experiència íntima, còmoda, on sentir-nos lliures, molt natural, hi ha una cosa que se'n diu adrenalina, i si entres en un lloc on hi ha molta llum, on et posen en una camilla que normalment està freda, on a vegades la teva parella es queda fora, on et posen les cames cap a dalt, llavors et notes més la tremolor, tot això fa una contracció corporal. I el que un part demana és una obertura corporal. Llavors, la meva experiència, si et serveix, jo he parit a casa. Llavors, les contraccions les vas viure a la banyera. I a la banyera, la meva experiència era d'onades que venien i que se'n tornaven a anar. I no havia de fer res més que estar a la banyera. La meva experiència, jo no la diria de dolor, però com que era una experiència nova, entenc que puguis tenir por, que puguis tenir desconcert. Clar, jo estava en una situació privilegiada. Era casa meva, hi havia poqueta llum, i la gent que estava allà estava per... un massatge aquí, i un massatge aquí, i una ampolleta d'aigua calenta, i una ampolleta d'aigua calenta, i saps? Llavors, no és el mateix estar en una situació amb persones que normalment no coneixes, que normalment quan entres en un hospital no et pregunten què necessites, et posen la via, et posen la guia, et posen... I llavors hi ha com un tancament. Quan hi ha un tancament, el dolor és com hi ha la menstruació. Quan el coll de l'úter està relaxat, la menstruació no fa mal. Quan el coll de l'úter no està relaxat, hi ha calambres menstruals.
Però això és curiós, això és una altra cosa que també he llegit, també és curiós, com és possible que hi hagi dones que tenen habitualment molt dolor menstrual i n'hi ha que no. I no...
Les Mira, que tenen, això la, Victor, sempre, la Victòria a la tarda, va. Vale? Li pregunteu a la Victòria a la tarda, sí? Després, continuem.
Hi ha que ni s'ho plantegen i en canvi sí. Tenen dolor des de la primera regla.
El dolor ens diu coses. Llavors, la menstruació és un indicador de salut. Tenim molta sort perquè tenim un indicador de salut. Si hi ha canvis a la menstruació, hi ha alguna cosa a tenir en compte. Però la nostra medicina no està preparada per saber. Llavors hem de recórrer a altres llocs. Sí? Però a la tarda... Bueno, digues, digues.
No, i que també la societat en la que estem, el sistema en la que estem, ens ha quedat en una relació molt concreta amb el dolor. No saben com viure amb el dolor. Perquè la manera que té aquesta voluntat de viure amb el dolor és tapar-lo. Llavors, quan ens posem en contacte, en comunicació amb el dolor, no sabem. Llavors, també és una manera de... És un representatge que està acompanyada del dolor i una que ha patit dolor menstrual gairebé tota la seva vida.
Digues.
Mira, jo soc mare de tres fills i soc metgessa, jubilada ja, i d'alguna manera m'agradaria fer un canvi de una mica de la dinàmica que hi ha aquí, perquè els metges no són tan cruels com ens estan.
Jo no ho he dit això, disculpa.
Sí, però queda una mica la...
Vale.
La ideologia, no? La que arribes a l'hospital, te posen la via, te posen les cinxes, a la que apareix un obstetre és el dimoni.
Vale.
Home, sí, però jo crec que hi ha una gran capacitat d'autocrítica per millorar.
Sí.
I penso que en aquest moment, a la fase del canvi, en l'estructura hospitalària,
i és
una realitat, en quant al que és el part, eh?
Sí.
I que hi ha moltes més altres coses que tot això que heu dit, i que crec que el part sense dolor per mi és una mica una fal·làcia, perquè la vivència del dolor té moltes connotacions. Però bàsicament,
vale.
No m'ho sento, eh?
No, està bé.
Me sento com una mica...
Perfecte.
En els parts,
sí.
En l'hospital, hi ha de tot.
Sí.
De tot. Des de l'acompanyament a la instrumentalització, i ja des del professional que està sent molt agressiu, com fins al professional que sap acompanyar, des del professional a la privada, que no a la pública, que endueix un part perquè és divendres i se'n vol anar a passar el cap de setmana, però això són decisions que en teoria són lliures.
Mm.
Quan decidim, no?, que fem un pagament, no?, per tenir un part més a mida, també ens hauríem d'explicar l'altra part, no?, que jo sóc un metge, que vull fer festa cada setmana i que segurament si passa...
Però no ho expliquen mai.
Per això, t'he dit, no? Vull dir que hi ha moltes coses.
Sí, tens tota la raó.
És més que tot això que passa amb aquest missatge com una mica negatiu.
Vale.
Segurament que hi és per tenir en part...
Vale.
En el part instrumentat hospitalari, eh?
Sí. Jo agraeixo...
Que hi ha posat per davant el desig de la mare o de la que està parint per davant de les altres coses. I a l'hospital, encara que sigui un lloc acollidor i de més,
no hi ha l'hospital de Santa Caterina, jo vaig estar la meva segona filla allà, la primera va ser per privat i va ser horrible, la segona va ser allà, era una sala amb el terra de parquet, hi ha una llum de sal, jo vaig parir al terra quatre potes i la llevadora estava al terra amb la llanterna per no fer-me... Vull dir que realment estem anant a un boom que hi ha parts hospitalaris amb això.
Teòricament, amb la medicina més tecnificada, no es té en compte la llibertat de la dona. Això és una mica el que la Núria jo crec que ho vull transmetre.
ara cada vegada més,
sí.
Però les llevadores més petites.
Les llevadores.
Vale.
I això s'ho heu de tenir en compte, això s'ha de tenir en compte.
Jo agraeixo l'aportació que fas, perquè és veritat que hi ha gent que treballa amb ganes de millorar i que ha vist que hi ha un tracte a les corporalitats que a vegades pues, no calia d'aquesta manera i que s'està revisant. Per mi l'important era diferenciar en relació a un part fisiològic, sobretot el desmitificar algunes de les coses que ja per protocol no s'han de fer i que encara dintre de l'imaginari de les persones encara veiem a doncs, la persona pujada, la dona pujada al potro, i sobretot parlar del paper de les llevadores, que és on volia anar, en el paper de les llevadores, però gràcies. He portat aquest llibre, que també us el passaré, és un llibre que em sembla molt interessant perquè ens remet aquesta idea original, no? D'haver nascut. La idea d'haver nascut, quan ens oblidem del naixement, ens pensem que som omnipotents i que podem tot. I la idea del naixement et remet a una experiència d'alta dependència, d'alta cura, de necessitat de que hi hagi una persona o més a la teva disposició, no? I llavors, en aquesta idea de que no som deixats allà com una col i no creix sola, no, necessitem. I m'agrada molt aquesta frase de la Lucy Digaray, en el principi era ella, no? I llavors és com, si ens imaginem que l'origen del món o que l'origen de la vida té a veure amb això, en haver nascut, amb la corporalitat que necessitem, amb la cura que necessitem, llavors ens podem anar adonant de la importància de créixer en un món on aquesta cura es tingui en compte. I en relació a la corporalitat, quan les criatures juguen a nines, a vegades tenim uns bebès que intenten simular un bebè, un nadó de debò, però el pack inclou un xumet i un biberó. I un xumet i un biberó poden ser eines necessàries, com l'obstetrícia és una eina necessària, però és com que ens fan pensar que bebè és igual a xumet, bebè és igual, no? Llavors, és important també recordar que si poguéssim jugar amb un altre tipus de corporalitat, on tinguéssim nines que d'alguna manera tenen aquesta capacitat d'explicar-nos, ara l'he ficat al revés, i aquesta criatura naixerà de natxes, perquè això és més complicat, però bueno, allò, no l'he ficat bé, i llavors tenim una criatura que neix, i tenim un cordó umbilical que ja el traurem però no cal córrer, i tenim una placenta, i llavors tenim una criatura que alleta, que busca el pit de la seva mare i espera trobar-lo. Això és molt important. El que esperem trobar a la vida és que ens acullin, ens abracin i bueno, l'he portat perquè crec que és important que tinguem el nostre abast i l'abast de les criatures i a les classes puguem tenir models anatòmics que ens parlin d'unes altres corporalitats.
Això des de l'escola.
Llavors, parlant en el principi era ella, a mi em remet tota l'estona l'experiència del que significa ser llevadora. I això m'ha portat a Diòtima. Diòtima és un personatge que apareix en la filosofia clàssica i s'explica d'ella que és... La podeu tocar, eh? Podeu veure com és. No passa res. És un material que es porta a les nenes i als nens a partir de 4-5 anyets per fer aquesta assignatura oblidada que és la vida. Es diu així, aquesta assignatura oblidada que és la vida. Doncs com us deia, Diòtima, que és la mestra de Sòcrates, Diòtima era llevadora. Llavors és molt important perquè Sòcrates, que és un dels filòsofs que es consideren els pares de la filosofia moderna, o de la nostra filosofia, perdó, no de la moderna, qui va ensenyar va ser una llevadora. I a mi em sembla molt interessant perquè una llevadora és algú que està allà esperant que neixi allò que ha de néixer, sigui una criatura o sigui el coneixement. I allò es dona, i allò es dona, i tu acompanyes. Les llevadores de l'àmbit rural feien mitja, estaven al costat i anaven fent mitja. Per què feien mitja? Per no estar pendents, per no ocupar l'espai amb la problemàtica i donar una llibertat de moviment determinada. ¿Vale? Llavors, en l'època de Diòtima es parlava de la retòrica i la matemàtica, i, no? Era com l'arribada de les tecnologies, de les ciències que amb el temps aniríem assolint. Però també hi havia una cosa que era l'eròtica i una altra cosa que era l'estètica. I en aquell moment l'estètica era la capacitat de percebre, era com polim la capacitat de percebre. I l'eròtica estava vinculada a l'estimació, és a dir, a la relació de coneixement de l'altre, perquè estimar en realitat és intentar entendre l'alteritat. Llavors em sembla molt interessant aquesta experiència, no, d'una llevadora acompanyant el naixement del que coneixem com bona part de la nostra trajectòria en filosofia, no? I aquest origen d'estar en presència. Les llevadores estan des de l'origen de la vida, i la professió de llevadora és la veritable professió més antiga del món, perquè és una professió que requereix coneixements tècnics, experiencials i empírics, i perquè des de que som criatures humanes en cultura hem parit acompanyades d'altres que tenien aquesta experiència. És a dir, és la primera professió, la professió més antiga, la professió que la vida necessita. Fixeu-vos en la perversió quan es diu que la prostitució és la professió més antiga del món. És un intent de monetitzar una utilització del cos. Aquesta és la veritable professió més antiga del món. I això simbòlicament és molt important, té molta potència. Què fa una llevadora? Acompanya, no? Assistir, més que fer. Acompanyar el naixement implica saber, companyia, espera, confiança, coneixements tècnics. I una altra cosa que fa la llevadora, i per això se li diu llevadora, és que el naixement, a Catalunya per exemple, el naixement a les cases rurals, a les masies, les cases tenien una cadireta de parts, que era una cadira molt baixeta. Tu coneixes? Tens alguna?
N'he vist alguna.
Vale. És més baixeta que una cadira, llavors permet fer molta força amb les cames sense cansar-te. I després està com retallada. Aquesta part d'aquí està retallada. Llavors la dona es podia seure a la cadireta de parts, podia tenir els genolls flexionats amb la idea de fer força, perquè així fem la força, i la llevadora podia acollir la criatura perquè la cadira tenia forma així. ¿Vale? Llavors, quan la llevadora recollia la criatura que acabava de néixer, la llevava, i la llevava al paradís, que és els braços i el pit de la mare, i per això se'n diu llevadora. La paraula llevadora ve d'això. Sí? En altres idiomes és comadrona, que ve de comadre, i no sé, en altres llengües. Sou d'altres llengües, per aquí? Com es diu en italià? Llevadora, la que...
Llevatrice.
Llevatrice, també, també de llevar.
Sí, midwife.
Com?
Midwife.
Midwife, vale. No sé quin seria el sentit etimològic. Vale. 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 Mit. Algo de dona, acompanyament, no? La que acompanya la dona. Aquesta seria la idea de la llevadora, sí? I llavors, quan el part és fisiològic, torno a insistir, el part no es fa, el part s'acompanya, perquè el procés té el moviment que el cos necessita, tant per part de la mare com per part de la criatura. La criatura ha de fer un moviment i la mare és important que pugui acompanyar-lo, la mesura que pugui, que ho pugui acompanyar. ¿Vale? I aquí teniu a la llevadora, ¿vale? L'escena anterior, aquí hi ha la llevadora i aquí la família està assistint. No vol dir que sigui obligatori, eh? Aquest és un conte d'una família en concret. Això és una imatge, és un relat. Ara sí que us puc passar el conte perquè ja he acabat de parlar d'ell. Però per mi la idea era que tinguem altres relats, sí? Com anem de temps, em xiveu? Vale. Bueno.
La postura, perdona, la sí. Postura del parc aquí en el llibre de
sí.
Conte
sí.
És la mateixa que en una situació hospitalària?
No, està al terra.
És al terra?
És al terra. La postura és igual, però les plantes dels peus a l'hospital no toquen al terra. Ah, aquí pots fer força, pots empènyer. Eh? Sí, la idea és la raïs, o sea, arrelar-te, porque es un trabajo, el parto es un trabajo, entonces, hacer un trabajo, cuando tú vas a coger un paquete, tú tienes que buscar la postura, ¿no? Pues això és un treball, i es va canviant, eh? La postura no és la postura de tot el temps. Llavors, és que és, això és estar present, és tan important com estar present, una altra vegada insisteixo, la veritable professió més antiga del món, llevar la criatura del terra al cel, assistir més que fer, acompanyar el naixement, i aquí, i també vinculat a la filosofia ens parla normalment de que som mortals, sempre es fa servir aquesta expressió, som mortals, i és veritat que som mortals, és veritat que el cicle vital humà, ja ho hem dit, té una finitud, però, i aquí Maria Zambrano diu, i ens recorda que antes que mortales somos nacidas y nacidos. Per què? Perquè és molt important que posem l'èmfasi a l'arribada en aquest món, perquè l'arribada en aquest món és allò que hem vingut a fer en aquest món. I clar que morirem, som criatures vives, i les criatures vives tenen un final terrestre, no sabem si hi ha un altre final, però som abans que mortals nascudes i nascuts. I aquesta idea és molt important també, i aquesta idea la filosofia actual moltes vegades la passa per alt, i hi ha un encongiment del cor, de l'ànima, de l'esperit i de l'alegria de viure quan moltes vegades penses en els futurs, no? Sobretot en aquest present històric, que és un present històric on s'està parlant tant de la fi del món, ja no del fi de la vida, sinó de la fi del món, no? Llavors, és un present històric on estem preparades i preparats per la fi del món, però no estem preparades ni preparats per imaginar el final del capitalisme, el final del patriarcat, altres maneres de conviure. Llavors és interessant perquè tots són utopies, no? I és com ens mengem una quantitat de distopies i de pensaments contaminants que tenen una part objectiva, clar, però hi ha una part que també és... Sí? Algun comentari? Alguna cosa? Seguim? Vale. Tornem, una escena de part, una altra escena de part. Aquest és el treball d'una... És una artista que es diu Ana Álvarez R. Calde, i ella ha fotografiat el seu propi part, vale? Acabada de parir, i això és la placenta. Això d'aquí és la placenta, el cordó umbilical i la placenta. És interessant el treball de l'Anna Álvarez R. Calde. Aquí teniu un llibre que també després us el passo, que es diu Partes Art, perquè un col·lectiu va descobrir que en l'art hi havia moltes escenes de post-naixement i de pre-naixement, però no hi havia escenes de part. I llavors es van posar a plantejar la idea de que hi hagi altres imaginaris en relació al parc, i han fet una obra artística basada en algunes experiències reals. ¿Vale? Ana Álvarez R. Calde treballa també, fa tot un recopilatori vinculat a les cultures del naixement, i aquí és una cesària, una post-cesària, no ha fotografiat la cesària. La cesària sí que es fa en unes condicions hospitalàries molt determinades i molt controlades, perquè el risc és molt alt. Aquí el risc d'infecció és alt, llavors sí que hi ha una situació molt controlada. ¿Vale? Llavors, si us interessa el tema, si voleu investigar, amb l'Anna Álvarez Recalde tindreu també molt material, i amb Partes Art, vale? Que tenen, crec que tenen una pàgina a Instagram també. I una altra part del part, que és la placenta. Aquí hi ha una placenta en el cordó umbilical. Vale? Això és una obra d'art que han fet les llevadores del part a casa de Migjorn. Migjorn és una caixa de naixements que hi ha al Bages. Al Bages hi ha un espai que no és hospital i que no és la teva casa i que pots anar a parir a la casa de naixements d'allà. Llavors les llevadores van voler explicar la seva feina i van triar per explicar la seva feina agafar una placenta que acabava de sortir i la van posar a sobre, van fer una impressió. Això és com un negatiu d'una placenta. I a mi m'interessa molt la placenta perquè la placenta seria un element superinteressant en relació a la vida. Perquè quan abans de néixer no som una o un diferent de la mare, però tampoc som dos. I llavors és aquesta experiència de no ser ni una ni ser dos, no? És com una paradoxa de viure que té molt a veure amb l'alteritat. Aquí hi ha una informació interessant en relació a, no, lo simbiòtic, l'alteritat. I, bueno, per mi la placenta representa aquest no ser ni un ni ser dos. Jugar amb nines, que tingueu materials per si feu docència, per si teniu criatures, per si teniu nebodes, nebots, germanes, filloles. Corporalitats diverses, criatures diverses i postures de part. Aquestes escultures són escultures que no són d'un artista, són d'una metgessa. Aquesta metgessa, que és la Montse Catalán, ha intentat, a través de l'experiència de 30 anys d'acompanyament del part a casa i del part amb casa de parts, veure quines seran les postures més habituals que les dones triaven per parir. Aquesta és la representació de les postures més habituals que ella ha anat descobrint en 30 anys de part i més de 1.000 parts.
Les postures poden canviar durant el procés?
Sí.
No,
el que sí que és important quan t'està, és una pregunta molt interessant, perquè una de les coses que passen al llarg del part és que es produeix un canvi en relació a l'aspecte més de funcionament del cervell, ¿vale? Normalment per la vida a Occident anem més amb el neocòrtex més activat i anem més programant. Pues al sortir d'aquí tinc el tren a tal hora, passaré per aquella botiga de Girona que m'agrada, no? És com un funcionament programàtic i és molt important i molt interessant. Però en el moment que t'estàs preparant, o sigui, quan està passant el part, que el part no són 20 minuts, el part poden ser 12 hores, 24 hores, 48 hores, tot això va passant a un segon termini i llavors es recupera com un aspecte més, diríem, és que no vull dir animal, perquè els éssers humans tenim també qualitats animals, no? Seria més mamífer, més buscar un espai on tu et sentis protegida, buscar una postura on tu et sentis protegida, buscar, no?, com el moment. Sí. I llavors, aquí, per exemple, el que jo us explicava, el meu primer moment va ser un moment de què me passa, esto que m'està passant, jo no ho he sentit mai a la meva vida. I llavors un segon moment va ser un moment de caminar molt, vaig caminar, vaig estar 2 hores caminant. Un tercer moment que necessitava estar quieta i calenta i em va semblar que el millor era una banyera d'aigua calenta. Un quart moment de i ara què quiero? I a més, ara què quiero? Llavors és que anava caminant per casa fins que vaig dir aquí. I llavors es van posar les coses que es necessitaven i aquí sí. Jo vaig parir de peu. La meva postura va ser de peu. Vaig parir de peu. Sí. O sigui que vas canviant, vas trobant-te. vas trobant-te. És que és una experiència sexual, i en una experiència sexual tu pots haver imaginat o haver acordat amb la teva parella una pràctica sexual concreta, però després la corporalitat s'imposa. Llavors és important anar escoltant el que va passant. Sí? Jo havia imaginat parir així, amb un mirall al davant, jo tenia tot idealitzat en el meu cap, amb el pare de la meva criatura darrere, tot, en el meu cap ho tenia d'aquesta forma, però va ser una altra. Sí? Vale. Pues... ara ja devem estar, no? Falten 10 minuts. Vale. Hi ha una cosa que ens ve, no? Que és l'expulsió del paradís, d'alguna manera. Què ha passat en les nostres corporalitats? Siguem o no siguem creients, el que ha passat és que es rebutja la corporalitat dient que és pecaminosa, que és dolenta, amb un valor diferent per dones, diferent per homes, no? I llavors, encara que no siguem creients i que no haguem llegit la Gènesi, el primer llibre de la Bíblia diu que Déu ja va maleir a Adam i Eva i els va dir: a ella pariràs amb dolor i a ell guanyaràs el pa amb la suor del teu front, i que serà difícil la producció i la reproducció d'alguna manera, no? Llavors és tornar una altra vegada a la corporalitat, perquè si tornes a la corporalitat, no dic que no hi hagi dolor, el dolor forma part de la vida, però no és des d'aquest lloc on és impossible que no hi hagi, o és així i ja està, i el coit fa mal a les dones, i la menstruació fa mal, i la menopausa és un horror, i el part és un horror també, no? Llavors és com transformem la corporalitat, sobretot l'experiència en relació a lo femení. Lo masculí té la desavantatge i l'avantatge que es marca només amb la imatge del que podria ser, ¿vale? D'això en parlarem a la propera sessió, a la sessió de menarquia i espermàrquia, i a la sessió de climateri masculí i femení. Però sobretot en l'experiència de les dones es col·loca la submissió a través del dolor. És el dolor el que marca. Sí? I dintre de la lògica del poder sobre els cossos tenim la prostitució com a gran parany, no? On hi ha, bueno, tota aquesta discussió, tot aquest debat i tot això. Jo a l'any 2021 vaig estar convidada per l'Elisa a venir a aquest mateix seminari a parlar de Lilith. Sabeu qui és Lilith? Sí? Vale. Doncs em sembla que és molt important recuperar el que significa Lilith. Recuperar què significa aquesta experiència en relació a perdó, que estic fent dues coses a la vegada. Significa aquesta experiència, no, d'un imaginari on hi ha una primera manera d'entendre lo femení, on lo femení no està idealitzat, no està col·locat en un pedestal. No és o molt bo o molt malvat, és humà, no? I aquesta idea de recuperar una corporalitat més en connexió per les dones i també més en connexió per als homes. Ho parlarem en el proper seminari, però una de les coses que passa, que està passant en relació a la sexualitat a les dones, és que els hi diuen que han d'assumir dolor, però als homes els hi diuen que han de mantenir unes pràctiques sexuals que no són humanes, uns tamanys de penis i unes duracions d'erecció que no corresponen a la realitat. I aquí també hi ha una experiència de molta frustració, i llavors què passa? Que per combatre aquesta submissió, aquesta frustració, es van introduint elements cada vegada més, podríem dir, forts, més despertadors de la dopamina. I l'entrada, per exemple, d'una pornografia superviolenta en edats molt jovenetes, de criatures que no la busquen però se la troben. ¿Vale? Llavors, és una altra manera de patir la corporalitat, diferent en el cas femení i en el cas masculí, però també és una és un atemptat al cos, no? És un atemptat a la pròpia corporalitat. Vale? Pues fins aquí és el que portava. Tenim aquest segon seminari on, com us deia, parlarem de dos moments vitals, l'arribada a la pubertat i, no sé com dir-ho, el climateri, no? Com això, producció, reproducció, sí? Arribada i tancament, tant amb dones com amb homes, i el significat històric i simbòlic dels dos processos. I... preguntes, comentaris?
Sí, home.
Sí.
La lectura que tens de donar a l'Elisa va ser molt interessant. Tota la cosa que està cerrada. Sobretot en el sistema reproductiu femení, és una cosa que, bueno, si no busques, potser que l'has explicat, però no, no visualitzar-ho i així. Ja, el cèrvix que també és dilata, el nen surt pel cèrvix.
El cèrvix és el coll de l'úter. El proper dia porto un cèrvix, vale? Vale? Portaré un úter. El proper dia portaré un model anatòmic perquè ho veiem. Vale? Llavors, l'úter té el tamany aproximat d'una pera, que està aquí, més o menys. Sí? L'úter té la capacitat de créixer 700.000 vegades, ho estic dient de memòria, algo així, vale? Sí, del tamany d'una pera a poder acollir la criatura, la placenta, el líquid amniòtic, sí? Llavors, aquesta, això, hi ha un procés de recuperació que és molt important, que a més es, es dona durant el postpart i torna a col·locar-se en el seu lloc. Llavors, l'úter és muscular i un tipus de musculatura especial que permet aquesta dilatació. Sí. I el coll de l'úter s'ha d'obrir també en el cas de part vaginal. I la vagina i la vulva també s'han d'obrir en cas de part vaginal. Si es dona el procés sense... la majoria de les vegades, si el procés es dona amb el temps suficient, amb la confiança i el treball de part necessari, la majoria de les vegades no s'ha de fer cap altra cosa. A vegades s'ha de fer alguna acció obstètrica, però la idea és que quan més ens coneixem i quan més ens acompanyen des d'un coneixement fisiològic, doncs menys risc hi haurà d'intervencions que quan calen, calen. Sí. Però el proper dia porto un úter, i porto una vulva, i porto un penis, porto models anatòmics de la mateixa col·lecció que aquests, perquè veiem una mica, perquè en la fisiologia femenina, per exemple, el clítoris no s'ha fotografiat i s'ha conegut la part interior fins l'any 2004, diria, eh? Si ara ho estic dient de memòria, però fa molt poquet, i llavors és... com pot ser que hi hagi un òrgan dedicat exclusivament al plaer i que vivim la nostra sexualitat femenina tan mediatitzada per al dolor, no? Llavors és com, són reflexions que són molt interessants també per dones, per homes, perquè coneguem també qui és l'altre i què li passa. Sí. Doncs ja porto els models anatòmics al proper dia.
A veure, tinc una altra pregunta, però si no em pot ser una miqueta de bona
cama. Vale. Però,
bueno, la majoria.
Gràcies.
La pràctica sexual, sí. Durant l'embaràs, sí. Com has vist dins?
Si hi ha desig, estupenda.
Vale.
La pràctica sexual coital,
sí.
Coital, perquè em sembla que et referies al
sí,
coi,
sí, sí.
La pràctica sexual coital, estupenda sempre que hi hagi desig, i si hi ha embaràs no hi ha risc de... no hi ha risc d'embaràs. No, no, o sigui, poca broma, eh? Que hi ha una relaxació en moltes persones que tenen por a l'embaràs quan ja està, hi ha embaràs. A la pel·lícula Mamífera hi ha una escena molt bonica que ho explica això. Llavors, el coi, com a qualsevol altre moment, demanaria una, o bé una confiança relacional o bé un sistema que garanteixi la transmissió de malalties de transmissió sexual. Però en principi, si hi ha desig, per les parts que l'han de practicar, no hi ha problema. La meva experiència és, la meva experiència com acompanyar a a parelles i a persones que estan, és que les dones tenen més desig sexual, sobretot en el segon trimestre i en el tercer, i els homes tenen por de fer mal. Llavors és molt interessant perquè això no es diu, i els pobres ho expliquen com a, i si li faig mal, no? Llavors és interessant aquesta reflexió perquè parla d'una tendresa molt especial. Llavors és una tendresa que no sempre s'expressa. Llavors és molt important perquè a vegades ja aquesta por fa que no hi hagi una manifestació erèctil, que no vol dir que no hi hagi desig, perquè el desig i la manifestació erèctil no són la mateixa cosa. D'això també en parlarem. I una cosa que és una curiositat interessant, en alguns moments que el part està ja a punt, que es comença a fer dilatació, una de les coses que recomanen és caminar, i una altra de les coses que recomanen és l'estimulació erògena, perquè el cos s'obre. Si hi ha desig, sempre si hi ha desig. Vull dir, no és, mira, que va ir bien i que ahorres l'epidural. No, si hi ha desig, l'estimulació eròtica està recomanada, i fins i tot el coll, perquè els espermatozous i el semen estimulen l'obertura.
Tots al meu temps, no?
Al teu temps, no. Però al teu temps i al meu no ens dutxàvem amb la menstruació perquè se'ns podia tallar.
És veritat, ni ens rentava
molt cabell. Les coses han canviat molt.
També se m'havia dit no venir de la piscina a la platja, que s'ha fet la regla i després el pròxim mes et farà molt més mal. Ja.
A vegades quan hi ha aigua freda la menstruació es talla i és un avantatge, perquè és com ara no surt i llavors puc anar a la platja tranquil·la. Però això, clar, depèn de les corporalitats, no? Hi ha cultures que no fan servir cap cosa per contenir la menstruació, saben tancar l'esfínter. Nosaltres no en sabem. Vale?
No demanaré les persones, però una dona que està més gran que nosaltres, el seu pare era metge, i aleshores elles, les germanes, estudiaven aquí a la Costa Brava. I aleshores sempre li deien a mi pare, però allò, perquè clar, quan tenia la regla, no? Com que era fa bastants anys, 50 anys també, aleshores, clar, no hi havia tampes ni copa menstrual ni res d'això, i aleshores pues, t'acabes, no? Aleshores li vaig dir, per què no penses en una cosa que es puguem menjar lliurement i demés, no? I després el pare va anar pensant i va inventar, el que passa que no va patentar, el primer tampó. Val? Aleshores, bueno, va dir, ara heu de provar, a veure si funciona, si no fa mal, heu de relaxar, tal, que proven, bé, no? I aleshores elles, allò totes contentes, se'n van a la platja, no? I, com passaven tot l'estiu, doncs es banyaven, allò sempre, i aleshores tota la resta del poble deia, però aquestes, com s'ho fan, no? Per no deixar restes de que tenen la regla, no? I estava tothom allò. Què passa aquí? Això és una experiència real, de veritat. I va, no va patentar, si no s'ha vist errat, tàmpacs, primer tampó, i es podien banyar-se.
A mi una senyora d'un grup de dones grans amb el que treballava m'explicava que ella feia servir una esponja marina, però una esponja marina als anys 40. Una esponja marina. I després la treia, la rentava i la tornava a posar. Bueno.